Estamos hartos de la arrogancia con la que trata usted al principal partido de la oposición y de lo tranquilo que trata usted y de lo cariñoso que es usted, incluso con Bildu Esquerra. Lo he visto con mis ojos en el Senado, señoría. Fíjese una cosa. Si
señoría,
se lo
no,
ha dicho,
Sánchez,
se lo ha dicho. Perdón, tiene usted razón. Señor Sánchez, si se lo ha dicho Otegi, le ha dicho, pero ¿usted qué se cree? ¿Que los españoles son bobos? ¿Usted, señor Sánchez, qué se cree? ¿Que los españoles son bobos?
Nada, en absoluto, señor Feijóo. ¿Puedo responder? Porque yo creo que este debate, señor Feijóo, si nos da la ocasión de que los españoles pues sepan lo que es una opinión, que es libre, vivimos en un país democrático, faltaría más, de lo que son los hechos. Y los hechos son incontrovertibles, señor Feijóo. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que ustedes gobiernan con Vox, que lo hacen en Castilla y León, que han abierto las puertas a un gobierno de coalición con Vox en la Comunidad Valenciana, también en Extremadura, da igual que sean primera fuerza o segunda fuerza, da igual. Lo importante es que el Partido Popular gobierne y el Partido Socialista no. Y ustedes sostienen que yo gobierno con Bildu. Por tanto, le propongo a usted que hagamos un ejercicio. Y es que vayamos intercambiando nombres de responsables institucionales de Vox y de Bildu que hayan sido aupados esas responsabilidades institucionales o bien por el Partido Popular en el caso de Vox o bien por parte del Partido Socialista en el caso de Bildu. ¿Le parece que comience? Comienzo. Gabriel Lesene, presidente de las Islas Baleares de su Parlamento, afirmó: las mujeres son más beligerantes porque no tienen pene.
Feijóo que ha proposat aquest pacte a Pedro Sánchez i crec, Arnau, que sobre això fins i tot ja hi ha escrit el mateix document.
Des del PP ens diuen que ja existeix aquest document. De fet, ens envien una fotografia amb la firma d'Alberto Núñez Feijóo ja sota aquestes línies d'un possible acord d'estabilitat perquè el PSOE donés suport a una investidura de Feijóo. I al costat, evidentment sense la firma, el nom de Pedro Sánchez, esperant que el candidat del PSOE la firmi.
Una frase subrayada de color groc: un acuerdo entre ambos partidos políticos que facilite la formación de gobierno en España por parte de aquel que obtenga un mayor respaldo electoral.
I per cert, ens ho hem perdut, però la pregunta de Vicente Vallès, sí, li ha preguntat a Alberto Núñez Feijóo si introduiria a Santiago Abascal al seu govern en el cas de que guanyés. La resposta de Feijóo ha estat que no. Per tant, promesa, com a mínim, d'Alberto Núñez Feijóo de no posar el seu govern a Santiago Abascal.
La setmana passada va fer una altra promesa, que és que Santiago Abascal no seria vicepresident perquè ell volia una dona ocupant la primera vicepresidència del govern espanyol, però no va dir res de ministeris.
Més que la vulguis, que crec que la ja té.
Recordareu que va respondre: jo opto a ser president, no vicepresident ni ministre.
Dolors, molt ràpid.
Molt ràpid és que tots dos candidats donen no, per fet coses que no passava fins ara, que és que no tindran cap una majoria suficient absoluta, és a dir, els dos que no hi són estan presents en el debat, no? Els dos a la resta de partits estan presents a la taula i ho treuen ells perquè assumeixen tots dos candidats. I segona,
parla de Junqueras en aquests moments, Feijóo.
A veure, l'escoltem, Dolors, després continues.
Usted conmigo y deja al señor Abascal fuera del debate.
Señor Feijóo,
pero mire, yo le vuelvo a reiterar,
partidos,
lo de Miguel Ángel Blanco, lo de Sortu Bildu y lo de ETA, a usted también le acompañará en su biografía política.
Mire, señor Feijóo.
En la mía, no.
Mire, señor Feijóo.
En la mía, no. Yo voy a derogar la mal llamada de memoria democrática porque es una vergüenza. Que usted haya dicho que los gobiernos de Felipe González no se respetaban los derechos humanos
de que se pueda
hasta el año
1993, los restos de seres humanos para sus familias.
Pero, señor Sánchez, le vuelvo a reiterar, déjeme hablar.
Claro, por supuesto que tiene todo la... Te puede hablar. Però déjame també
hablar.
Vam parlar de naps i de caracols, també, sí. Rafa, què volies dir?
No, sobre el tema del pacte serial, que estava comentant Dolors. Després de la llei del CSI, una de les causes més importants del cabreig que poden tenir alguns potents socialistes, aquest 10% que passa al Partit Popular és amb els pactes amb Bildu i Esquerra Republicana, i això ho està aprofitant Feijóo. I el que li està dient Feijóo a Sánchez és: vostè només pot governar, si vol reeditar el govern, vostè només pot governar amb Bildu i Esquerra Republicana. És el que li està dient i el que està intentant fixar en aquest vot de centre. En canvi, el que intenta fer, hàbilment o no hàbilment, és dir: i jo, que vull caminar cap als 150-160, hem vist els mitjans de comunicació de dretes com ja estan parlant del 150-160, perquè necessiten crear a l'escenari de que pot governar sol i, per tant, només una abstenció del Partit Socialista li evitaria que pacti amb Vox. I aquest, jo crec que és l'estratègia que està fent en aquests moments.
Sí, una mica amb aquesta idea de que el Partit Popular, no, amb aquesta ofensiva que treu en Feijóo de dir, escolti, si vostè qui em dona suport, el que està també és intentant desmarcar-se d'allò que aquests darrers dies l'està fent baixar les enquestes, que és les seves aliances efectivament amb Vox, els seus governs i les primeres decisions, perquè ja no és un pacte hipotètic, sinó que són mesures concretes que aquests consistoris o governs autonòmics han començat a prendre amb el, no, amb el vistiplau de Vox i PP, i això és el que el PP està intentant desmarcar-se, a dir, de la possibilitat de que pugui governar sense aquesta aliança que li està fent forat aquests dies.
Sí, va molt ràpid.
Sí, molt ràpid. Mira, la Dolors deia una cosa que és molt interessant, que és que els dos assumeixen que no hi haurà majories absolutes per governar, però la perspectiva és diferent, perquè el que fa Feijóo és recordar-li el que ha pactat a Pedro Sánchez, i en canvi a Pedro Sánchez jo crec que és molt arriscat el que està fent, perquè li està dient a Feijóo que governarà amb Vox. Això és d'una per fet.
Estem parlant de Carles Puigdemont ara mateix. Deixem que els escoltem de nou.
Señor Feijóo. Eso es lo que dicen dirigentes del Partido Popular, dirigentes del Vox, y lo dicen además con una sonrisa. Se hacen camisetas con el que te vote chapote. Y lo que ha dicho la hermana de uno de los asesinados por ese vil criminal, Consuelo Ordóñez, en un tuit, es lo siguiente, espetándoselo a los dirigentes del Partido Popular. Sabéis que hemos manifestado desde hace meses lo doloroso que nos resulta ese repugnante eslogan. Pero a sabiendas de nuestro dolor, lo volvéis a repetir. ¿Os gustaría que se pusiera de moda un eslogan con el nombre del asesino de vuestros padres y hermanos? No tenéis vergüenza. Esto, señor Feijóo, es lo que dicen sus dirigentes. Que te vote chapote. Usted tiene hoy aquí una gran oportunidad, y es decirle a los españoles que condena ese grito.
Mire, yo condeno
el terrorismo. Dígame usted, señor Feijóo.
No pactaré con ningún partido.
¿Usted condena sí o no es el que te vote chapote?
Pero, por favor.
¿O lo acepta? Pero, señor, dígamelo, es una respuesta sí o no.
¿Me va a dar usted a mí lecciones de lo que es condenar el terrorismo? ¿Me va a dar usted,
señor,
que gobierna con el brazo político de ETA?
No estoy hablando de eso. Estoy hablando de si usted condena o no el grito de que te vote chapote.
Terrorista. Señor Feijóo. Con personas que usted ha pactado también tienen delitos.
¿Pero por qué no lo dice?
Y condenas por terrorismo. Por supuesto, señor Sánchez. No intente enredar.
No,
mire, señor Sánchez.
Esto es muy grave.
A usted
lo está
molesta,
diciendo la hermana de Gregorio Ordóñez.
¿Usted le molesta que le llamen? Mire, ¿quiere que le diga? Mira, yo tengo aquí la lista de todas las cosas que me han llamado sus ministros y usted.
Bueno, no le
¿quiere
digo
que le diga
mías,
solamente lo que me ha llamado usted? Mire, qué falso es, reaccionario, insolvente, chamán, curandero. Actúa de manera peripatética, irritado, agresivo, frustrado, calamitoso, patético.
Eso es mucho mejor que golpista, que filotarra.
Yo jamás le llamé eso.
Lo que me han llamado, señor
Feijóo.
Y usted no es
capaz. Yo no sé lo que le han llamado. Ni siquiera sé lo que le llaman en su partido.
El que te vote
chapote. Yo no le he llamado esto.
Bueno,
pero
mire, yo
lo vuelvo a reiterar, señor Sánchez.
Tiene el turno de palabra el señor Feijóo porque le ha lanzado varias interpelaciones. Vamos a
Jordi, ens hem perdut qui ha dit sobre Puigdemont.
Doncs bàsicament el que ha fet Feijóo és retreure-li a Pedro Sánchez que ell prometés en l'última campanya electoral que portaria Puigdemont davant de la justícia, davant del Tribunal Suprem, i això no ha passat.
Es fa una mica, us he de dir, complicat fins i tot d'entendre, no? Perquè aquestes interrupcions són constants. Vosaltres, Jordi i Arnau, que esteu seguint tot el debat, costa una mica, no?, saber per on van, perquè és que no hi ha cap argument gairebé que quedi sencer.
Sí, que els presentadors tampoc encarrilen un altre cop la conversa. S'ha vist molt clar en el segon bloc, quan parlaven de violència masclista, que pràcticament no se n'ha parlat. S'ha parlat de la llei del només si és sí, però de les propostes per combatre la violència masclista no n'ha sortit ni una, ni de Pedro Sánchez ni d'Alberto Núñez Feijóo.
Bé, és que no ha sortit cap proposta en cap moment. Realment és un debat, com dèiem al principi, que podia ser un debat de propostes o de retrets, o podia ser un híbrid. La veritat és que no hem vist pràcticament cap proposta del país, no?, de l'estat espanyol que proposen i que volen pels propers 4 anys. Per tant, això és el problema, i també això després és el que porta la desafecció política, no? Jo crec que la gent també a aquestes alçades també necessita coses una mica constructives, més enllà de la tensió que ens estan plantejant tots els candidats.
espero mucha, votantes de Vox, la gente que votaba al PP y algunos socialistas. Eso es mi proyecto político. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ser presidente del gobierno perdiendo.
Bueno, puedo.
Porque no puedo aceptar, señor, es que ser presidente del gobierno si pierdo. Es que porque el jefe de la oposición no puede tener más votos que yo.
Eso se lo
no
dice
puede tener
la,
más
líder
escaños
del,
que yo.
Del partido
por
de Extremadura,
favor, señor Sánchez. Pero si usted
o Ayuso,
ha pactado
o Almeida,
en todos los lugares donde el PP Feijóo, no ha sacado mayoría
¿puedo
absoluta,
responder?
Ha pactado usted el pacto del Tinel.
¿Puedo responder, señor Feijóo?
Claro que sí, pero estoy orgulloso. De la palabra.
Señor Feijóo, vaya terminando.
Usted es el moderador, señor
Feijóo.
Yo estoy preguntando los
moderadores. Tómese 30 segundos para terminar, señor.
Muchas gracias. Digo que el pacto del Tinel, ese de que nunca dejaremos gobernar con el... Sí, sí, usted era diputado. Nunca dejaremos gobernar al PP en ningún sitio. Usted lo ha elevado a la enésima potencia. Ningún presidente del gobierno, ninguno, ni siquiera Zapatero, gobernó con Bildu ni con Esquerra Republicana.
Señor Feijóo, usted tiene...
Sí. Usted sí. Nosotros paramos el plan Ibarretxe desde la oposición.
¿Perdón?
Y ayudamos al Partido Socialista. Usted, señoría, indultó a los condenados por el Tribunal Supremo. Usted derogó el delito de sedición y usted está desprotegiendo la unidad de la nación española.
Señor Feijóo, gracias.
Puedo ya, afortunadamente.
Sí, dispone de tiempo suficiente porque el señor Feijóo ha utilizado
tres minutos
más la palabra que usted tiene, la disposición de la palabra en este
momento. Ara tenim els temps. Sánchez 34:40 i Feijóo 37:30. Per tant, hi ha aquests sí, tres minuts de... Digues, Arnau?
Dic, ara sí que està més desnivellat, que abans anàvem costat per costat, però no.
Hombre, a mí no se me ocurre mejor pegamento, incluso mejor que Superglue, que es el pegamento de Supervox para unir a España. Ha llegado usted a decir, señor Feijóo, aquí, de nuevo, en esta mesa, primero, antes que el Partido Socialista, en sus declaraciones, no es un partido constitucionalista. El malvado Sánchez.
El partido sanchista a veces no.
El sanchismo. PP i Vox són lo mismo.
Es que sí,
però déjeme terminar.
Del Partit Socialista. Bueno,
no és la primera vegada, Jordi, que Sánchez fa servir aquesta expressió referint-se a Vox,
aquesta
no?
Aquesta serà una constant que dirà més, ho veuràs fins al final del debat, perquè és el missatge que, insisteix, l'equip de Pedro Sánchez vol col·locar aquesta nit, que PP i Vox són el mateix.
És un hashtag.
Abans, Eulàlia, també dèiem un altre tema, que Pedro Sánchez era, crec, la tercera vegada que comentava respecte a Feijóo. Ara no recordo quin... No sé si ho recordes, tu, que sí que ho has comentat en un moment concret.
Ara no.
No sé si li deia que estava nerviós o ara no sé, és igual, és un tema que l'ha repetit durant tres vegades en el que portem de debat també.
De totes maneres, la proposta de que puguin governar, no, o donar-se suport un a l'altre a la llista més votada, em sembla que l'estan desmentint minut a minut, és a dir, el que estan, no, abans dèieu, en aquest debat es podia fer un debat de propostes, un debat de polarització, clarament és un debat de dues forces extremadament polaritzades, amb força retrets, i que han portat aquesta polarització de la legislatura i aquesta il·legitimitat de la legislatura en el debat d'avui. No?
Que era Eulàlia?
Sí, no, era el comentari sobre el sentit de l'humor, perquè s'ha fet, molta mofa de que diu que el sentit de l'humor gallec i es diu que Feijóo té un sentit de l'humor una mica estrany que fins i tot no es pot classificar com a sentit de l'humor gallec. I Sánchez això ho ha agafat com una mena de mofa i ho ha anat repetint i clar, el quart cop que ho dius doncs potser és excessiu, no? Jo crec que en alguna cosa Sánchez segurament s'està passant de frenar.
Arnau, què deies?
Deia que en això dels retrets i de les propostes sí que està guanyant Pedro Sánchez, perquè des del PP el que volien era precisament un debat de propostes sense tant retrets perquè Núñez Feijóo pogués explayar-se i pogués plantejar un model diferent al de Sánchez.
Teresa, veus algun canvi, alguna evolució en aquest debat? Ha canviat alguna cosa?
Està una mica més suelto Feijóo. De tota manera, des del punt de vista visual, continua predominant Sánchez. Hem de pensar que té molta plasticitat a la cara, per exemple fa expressions burletes, de sorpresa, somriure d'incredulitat, té
ara
molta més versatilitat.
Feijóo també somrient, que fins ara havia costat
exacte,
una mica veure'l, no?
Perquè estava molt a la defensiva i es mantenia en aquesta correcció, però que és més de patiment.
És que jo crec que cadascú té la forma d'expressar que té, saps? És que segurament és que són com són, com estan demostrant, és a dir, el Sánchez és molt més, no?
Sí.
Gestual, i en canvi el Feijóo sembla un gallec tranquil, no? Que no s'immuta. No?
El que passa és... Sí, el que passa és que aquesta tranquil·litat ara potser sí que comença a semblar més natural, però al principi era molt de tensió.
Era
vist moltes vegades passar-se la llengua pels llavis, aquesta contenció dels braços, la gesticulació i sobretot aquesta cara de preocupació constant. En canvi, en el cas de Sánchez hi ha més varietat i a més domina quan vol burlar-se d'ell, això ho sap fer molt bé.
És que cadascú són víctimes de la seva estratègia. A veure, Feijó necessita consolidar un vot que no és seu, un vot que li ve del Partit Socialista, i és el que necessita per guanyar aquests 140-150 escons, i per tant necessita no equivocar-se, necessita ser fins i tot molt conservador, molt equilibrat, molt educat. Sánchez necessita recuperar aquest vot que se li ha marxat segons totes les enquestes. La mínima diu que li ha marxat el 7% dels votants,
i per tant
ha d'anar a l'atac, ha d'anar a dir-li a aquesta gent, escolti, no marxin al PP, que és el mateix que Vox, i tornin en el Partit Socialista.
Sí, però Feijó té un risc, i és que s'ha de presentar com a president i amb un cert aire institucional, no?
Sí, això és el que intenta
jugar. Però el tema dels retrets, de les etiquetes, de les, no?, de les sortides de to, no li donen aquest...
El que passa és que és un cara a cara i queden dues setmanes de campanya.
Sí, sí.
No, saps?
El que passa és que són etiquetes...
No perdre massa,
avui, Dolors, són etiquetes, sí, que estan molt consolidades en la ment d'aquest votant que li ha marxat.
Sí, sí, clar.
És a dir, la llei del sí és sí, el pacte amb Bildu, el pacte amb Esquerra Republicana,
sí, sí, el
els indults, el que té
vot,
això està molt consolidat en aquest vot, en aquest votant. I per tant, està fent el que en teoria els sondejos i els assessors suposo que l'haurien dit que ha de fer.
El que passa és que en el cas de Feijó, que últimament ha estat molt pels pobles i molt en el cara a cara i en el cos a cos amb la gent dels pobles, aquí jo el veig una mica més distant i no tan natural ni tan accessible.
Doncs jo crec que la perspectiva... Jo personalment pensava que el Sánchez tenia més capacitat de menjar-se'l, és a dir, que la idea inicial seria que el Feijó tenia més febleses davant del Sánchez, i jo crec que està aguantant prou bé. A mi em sembla un debat bastant equilibrat, per la perspectiva inicial.
Arnau, Jordi, alguna cosa a comentar del que s'ha dit en els últims minuts?
Retrets de pactes amb PP i Vox, retrets de PSOE pactant que no governant amb Esquerra i Bildu, una mica en la línia de sempre, la veritat.
S'està evidenciant una cosa, que és que això no és el Senat. Al Senat els temps estan taxats. De fet, Sánchez no té límit de temps per intervenir, però si cap dels dos no contesta, ho direm als periodistes que no contesta. Però no hi haurà una seva declaració entrant en la polèmica. I perdoneu, tots dos estan pagant una estratègia d'aquests partits polítics que és molt concreta, que és no sotmetre's a entrevistes incòmodes. Pedro Sánchez, sabem perfectament que hi ha uns mitjans que no va. Alberto Núñez Feijóo, sabem perfectament que hi ha uns mitjans que no va i que hi ha uns periodistes als quals no vol que l'entrevistin, i aquests periodistes són els que fan les preguntes incòmodes on tu te n'has d'en sortir. I ells dos en aquests moments, que òbviament estan obligats a respondre's, no saben contestar-se les preguntes incòmodes.
No els hi fan mai, no?
Teresa, s'ha comentat també la distància que hi ha en aquesta taula. Em sembla que són 2 metres o 2 metres i mig. Dos i mig, de distància, Jordi. És una distància, això hi fa alguna cosa en aquest cara a cara, també la distància que hi ha entre els dos, perquè m'imagino en aquests
aquell
moments...
debat que era tan llarg aquella...
sí, però vull dir que en aquests moments de tensió, si haguessin estat més a prop, no sé si potser això fa encara augmentar més la tensió.
Sí, com més distància, més fredor hi ha en teoria, i també més espai tenen per gesticular. Per això també aquí Sánchez ocupa més espai, perquè mou els braços molt cap enfora de la taula. Si tinguessin menys espai, si estiguessin més a prop, tampoc no podria gesticular d'aquesta manera.
I és veritat que no sé si s'ha arreglat o no el tema de la suor, que els veiem abans de la pausa publicitària.
Una mica encara, no?
Sí, no sé si... És que Pedro Sánchez li veiem aquí sobre la ceia dreta, sí, que té com una brillantor, sí, que a mi m'està posant molt nerviosa, que sembla que porti
la brotxa,
un trosset de purpurina. Exacte.
Sí, li han passat la brotxa i s'ha quedat aquí la purpurina.
I té aquí un tros de purpurina, sí, i la veritat és que...
Sobre la ceia,
potser és una cosa meva, però és que no puc deixar de mirar aquest punt.
Ara
li
trauran quan hi hagi l'altra pausa, segurament, sí.
Ustedes estas técnicas. A Felipe González le llamaron felipismo, a Zapatero le llamaron zapaterismo y a mí, pues me llaman sanchismo. Yo me lo tomo con mucha deportividad, señor Feijóo. Pero le diré una cosa,
entre
mire,
el felipismo y sobre el mis cualidades, es sobre el día y la noche.
Sobre mis cualidades, señor Feijóo, y sobre las suyas, no somos nosotros los que tenemos que opinar. Tendrán que opinar los españoles. Pero yo sí que le puedo decir algunas cosas bastante claras. La primera: yo estoy en condiciones de explicar hasta el último céntimo de euro de mi cuenta corriente. Absoluta transparencia en mi cuenta corriente. Puedo explicar todos y cada uno de mis viajes, por tierra, por aire y por mar. Todos. Con quién he ido, a dónde he ido. Absoluta transparencia. En mi móvil nunca verá usted un mensaje a un malhechor, como si ocurrió con el expresidente
Rajoy. Amb el narco gallec.
Por tanto, señor Feijóo, lo que le digo es, y lo que le digo a los españoles, es que yo no soy perfecto. No aspiro a serlo. He cometido errores. He tenido un mandato absolutamente difícil, inédito.
A ver, Rafa, ¿tú no tenías clar que traies aquest tema?
No,
per
no
què?
Tenia clar.
Però si és un clàssic. Un fàcil,
sí,
no?
Sí, sí.
Però
és un clàssic, clàssic, però és tan clàssic. Al final és tan clàssic i s'ha dit tantes vegades.
Pensava que seria més original.
Clar, que pensava que hi hauria una altra cosa. No, que està bé que utilitzi, eh? Que
si el Feijó no ho no, no, com a estratègia. Fins ara per això, jo crec que ara tants
que
anys
no ho tenia molt
clar, saps? És que
no ho tinc clar que no faci mal, perquè...
Tu creus que sí? Tants anys després?
Jo crec que hi ha gent que no... És a dir, sempre hi ha...
Encara hi ha gent que no ho sap.
Que hi ha gent que no ho sap.
No sé,
potser sí.
Insisteixo, estan mobilitzant el seu electorat.
A
veure si respon.
Fins ara no ha volgut respondre.
A veure, si respon, Feijó.
Ni a ir a un concierto, jamás.
Señor Feijó.
Ni a hacer ningún mítin.
Li treu el Falcon, li respon amb el Falcon. El Falcon és l'avió d'un dels avions de la presidència del govern espanyol.
Sí, sí. Está criticando usted al señor Rajoy y al señor Aznar.
Señor Feijó, permítame. La palabra la tiene el señor Sánchez para cerrar este bloque.
Estamos hablando de transparencia. El señor Feijó habla mucho de las auditorías. ¿Quiere hacer una auditoría cuando llega al gobierno? Menos mal que no va a llegar porque le van a votar que no, señor Feijó. Quiere hacer una auditoría a las cuentas del Estado. ¿No se le ocurre a usted decir que ya están auditadas por la AIREF, por el Tribunal de Cuentas, por el Tribunal de Cuentas Europeo, por el Parlamento
la
Europeo,
no concuerda
por la Comisión,
casi siempre,
por la Comisión Europea, en fin?
La mayoría de las veces...
Tenemos, pero ¿por qué no? ¿Por qué usted, que habla tanto de transparencia, señor Feijó, por qué no se le aplica en primera persona? ¿Por qué no publica sus ingresos, sus sueldos y sus sobresueldos, que por cierto... són bastant comunes en el Partit Popular.
Això era un dels temes, també,
clar,
no?
Per, que... mi, clar, per mi això era molt més efectiu, perquè sí. Recordem aquest concepte de sobresou, que més recorda a molta gent, i sobretot torna a repetir aquest votant dual, li recorda
Rajoy,
els sobres de Rajoy, i per què molta gent del Partit Popular va acabar votant el Partit Socialista en un moment determinat.
I per això era molt efectiu. I perquè el Partit Popular és un partit condemnat, clar.
Bueno, i aquí ve la gènesi de la seva moció de censura.
Canviem de bloc, eh? Ara crec que comença ja el quart bloc. Senyor Sánchez.
Polítiques d'Estat, polítiques institucionals i internacional, i aquí entra també, ha dit Vicenta Vallès, la política territorial de comunitats.
Ara hem vist veure aigua al Feijó.
Arnau, deies.
No, dic, en principi aquest és un bloc que obre Alberto Núñez Feijó, però veig que Vicenta Vallès s'està dirigint a...
No, però l'últim bloc era de Pedro Sánchez, si no m'equivoco, no, Arnau? Era el primer i l'últim Pedro Sánchez i els dos del mig Feijó.
Sí. Ah, sí, tens raó, perdona, ja estem al quart bloc.
Quart bloc, quart bloc, sí, sí.
Para mantener los apoyos de los partidos independentistas si consigue formar gobierno para la siguiente legislatura.
El diálogo, la convivencia siempre dentro de la Constitución. Hoy Cataluña no es la Cataluña de 2017. Así de sencillo. Fíjese, ocurre una cosa muy curiosa con el Partido Popular y con Vox, y es que cuando hablamos de Cataluña o hablamos de nuestras relaciones con Bildu o hablamos de otras cuestiones, utilizan esta técnica que en psicología es bastante conocida y que se llama la proyección, y consiste en atribuir al oponente defectos propios. Y ustedes, lo que han hecho, señor Feijó, durante todos los años, cuando han estado en el gobierno y ahora también en la oposición, es dividir a los españoles. Sí, los han dividido.
¿Sí?
¿Se une a España planteando estas elecciones como una falsa disyuntiva entre España o Sánchez? ¿Qué pasa, que aquellos que no votan al Partido Popular y a Vox no somos España? ¿Qué van a hacer con nosotros, señor Feijó? Mire, unir a España, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Y yo como presidente, es gobernar para todos con independencia de a quién hayan votado. Es subir las pensiones, es revalorizar el salario mínimo interprofesional, es aprobar una reforma laboral con los agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal. Es irse a Bruselas y acordar con distintos gobiernos de derechas, de centro liberal y también socialdemócratas, los fondos europeos o también la solución ibérica y la transición ecológica o las políticas vinculadas con la ciencia. Es luchar contra la violencia machista, es pactar reformas con los sindicatos y la patronal, y también acordar con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales. La mejor manera de unir a nuestro país, señor Feijó, ¿sabe cuál es? Cumplir con la Constitución. Todos los días del año. Todos los artículos de la Constitución. ¿Sabe por dónde voy, señor Feijó? Llevan ustedes 5 años. 5 años incumpliendo con la Constitución y sin renovar el gobierno de los jueces en nuestro país.
Mire, señor Sánchez, se lo digo sin acritud. De todos los presidentes de gobierno que ha tenido España, el que menos ha respetado la Constitución ha sido usted.
No es cierto, señor Feijó.
El que menos ha respetado la Constitución ha sido usted.
El reflejo.
Porque usted
está técnica psicológica del reflejo.
Los partidos
del reflejo
que no aceptan la Constitución, vale, que incumplen la Constitución, que han dado un golpe a la Constitución.
Feijó, que recondueix de nou una altra vegada... cap als pactes, perquè és el bloc anterior, i torna a parlar una altra vegada indirectament també d'aquests pactes que ha anat fent Sánchez, que Sánchez s'ha esforçat en totes les entrevistes de dir que no eren pactes de govern, que el pacte de govern ell en tenia amb Podem, però no amb la resta de partits, que puntualment li han donat suport en algunes de les polítiques que ha tirat endavant. Jordi i Arnau, crec que tenim imatges també de com estan seguint els militants d'una banda i de l'altra aquest cara a cara, no?
Sí, a la seu del PP a Madrid, al carrer Gènova, unes desenes de persones amb cartells de Feijó presidente, aixecant els cartells, suposo, quan Feijó intervé. Són imatges d'aquestes de propaganda de partit que, home, la intenció de Feijó, no ho han aclarit, és després tornar a la seu del Partit Popular. Caldrà veure si surt content d'aquest debat i llavors passa per Gènova. Si no, intuïm que no hi passarà.
El que no sabem és què farà Sánchez quan acabi el debat, si anirà a Ferraz o no. En tot cas, a Ferraz hi ha alguns militants, sobretot joves, joventuts socialistes, i alguns dels representants de l'executiva del partit, tots amb una samarreta vermella.
Alguns no són tan joves, Jordi, alguns no són tan joves.
Molt futbolí, no? Molt de l'àmbit del futbol, aquesta imatge.
Veig cabells blancs i algunes calbes, eh? Alguns no són tan joves.
I reconec gent de la joventut socialista, diguem-ho d'aquesta manera.
Vinga.
Però en tot cas, en un míting la mitjana edat seria molt més alt que en aquesta foto, i tothom amb la samarreteta Sánchez 23 i...
Que sembla la samarreta de la selecció espanyola.
Sí,
per res,
sí, sí,
per
el que deies.
Sí, sí, totalment.
Teresa, volies comentar també un detall sobre la veu, no?, d'un i altre.
Sí, perquè ara ho estem veient per televisió, però qui ho escolti per la ràdio també pot pensar que potser la part de la comunicació no verbal no té tanta importància, però sí que la té, perquè a més, en el cas de cadascú, és totalment congruent. Així com també la comunicació no verbal de Sánchez és molt acolorida, molt expressiva, també ho és la seva veu, perquè a més, és que han de ser coherents, és que van sempre aparellades. I, a més, Sánchez té un avantatge, és que té una dicció claríssima, té una veu molt brillant i és més apassionat i expressiu. I, per tant, també en ràdio pot tenir aquest efecte que brilla més. Ara bé, també és veritat que Feijó pot donar un to més de serietat i de formalitat, que potser pel seu electorat doncs també està bé, no?
Sí, jo afegiria que el tema de la vocalització, no, en Feijó, és veritat que Feijó vocalitza molt menys que Pedro Sánchez, i això, en un debat com aquest, en què es parla molt ràpid i de manera atropellada, sí que és veritat que se'ns escapen moltes paraules, no? I això també de vegades dificulta més poder entendre el que està dient.
I li falta claredat, és això, que també no és només no entendre les paraules, sinó també és un tema d'imatge.
Mm-hmm. Alguna cosa més, Jordi, Arnau, del que s'ha dit en aquests darrers minuts?
Poca cosa, retrets i poc més. De fet, ara hi ha un tuit de Santiago Abascal que ve a dir que ja n'hi ha prou d'aquest debat. Diu, creu que els espanyols ja n'han vist prou. Per tant, que Santiago Abascal també hi fica cullerada.
Que tanqui la televisió, no?
Aquests no van amb mi.
Té una proposta millor.
Està bé de llibertat d'informació.
No,
però si és protagonista.
El juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted. Ha archivado el caso.
Parla de Pegasus.
De su móvil.
¿Qué
pero, señor Sánchez, ¿qué política exterior tiene usted cuando ni siquiera da cuenta en el Parlamento de esa política exterior? Si nadie sabe lo que ha pactado usted con Marruecos.
Ah, es el móvil, ¿qué tal? En fin, todas estas...
El móvil lo ha dicho usted.
Todas estas...
He hecho una rueda de prensa para decir que le habían hurtado información del móvil.
Señor Sánchez, ¿puedo tener turno de palabra?
A veure,
sembla que hem arribat a un punt una mica a un carreró sense sortida, perquè no sortim d'aquí d'aquesta confrontació. Deixeu-me aquesta hora que afegeixi també en aquesta tertúlia especial d'avui del 9C, seguint aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó, a l'Olga Viza, que és, ja sabeu, periodista i que també ha moderat alguns dels debats electorals i concretament algun cara a cara també entre candidats. Olga, bona nit.
Hola, no, hola a tots. Però el que jo vaig moderar s'entenia.
El 2008 era el de Zapatero i Rajoy, oi?
Sí, Zapatero i Rajoy, el de la nena.
Exacte.
I el libro blanco i tal, aquell s'entenia.
Com l'estàs veient, aquest, Olga?
Jo demano un fact-checking demà.
Sí, és molt important, eh?
Sí.
Un fact-checking, perquè sobretot en el primer bloc d'economia,
sí.
M'imagino un ciutadà normal que no deu entendre res. i no deu saber què creure. Li ensenya, vull dir, ensenyes una estadística i l'altre diu sis vegades que és mentida. Que algú ens ho expliqui, si et plau. Necessito una traducció de la veritat d'aquest debat. Si penso en els ciutadans normals, a mi em sembla que com a, anem a veure, com a programa de televisió emocionant o tens o una mica hipnòtic, doncs ja fa el paper, però com a debat per aclarir els ciutadans. L'única cosa que queda clara és que no se'n surten.
Mira, un dels fact-checkings, per exemple, d'això que estaven dient ara, Arnau Mañé, tu que l'estàs seguint des de Madrid, ara estàvem parlant del tema de Pegasus, que justament ha sortit avui, sí. I volies una puntualització, oi?
I, de fet, Feijó ha dit que un dels motius perquè el jutge arxivés el cas de Pegasus era per la falta de col·laboració del govern espanyol. Doncs bé, això no és veritat, és mentida. El que diu l'escrit del jutge és la falta de col·laboració del govern d'Israel, no del govern espanyol. Per tant, això és una mentida de Feijó, que, per cert, s'havia compromès a no mentir abans d'aquest debat.
Home, doncs mira, Olga, ja tenim aquí una primera anàlisi dels últims minuts,
També segur que en trobaríem a les dues parts. Això vagi per davant,
Olga, abans parlàvem amb el Manuel Campo Vidal a l'inici del programa d'avui i ens deia, home, jo crec que d'audiència potser s'arribarà als 10 milions d'espectadors. Veient com estan en el debat, com tu l'estàs seguint, què creus?
Jo crec que haurà començat molt fort d'audiència, molt. No sé si els 10, però probablement els 8, sí, i que hi haurà, igual que els vots, hauran marxat molts.
Creus que aquí potser el paper dels moderadors, no ho dic per criticar els companys, però que sí que potser en alguns moments podrien haver estat una mica més incisius o els podrien haver tallat una mica més per tal que s'entengués millor també aquest debat?
Ho han intentat, i ho han intentat. El que passa és que ells suposo que estan molt vigilants dels temps, que és la gran obsessió dels partits. Però és que si no estarien els moderadors contínuament tallant. Sí, i ara l'estic veient i no l'estic sentint, Però és que són els dos alhora. A més, si fos un partit de futbol, no sé si teniu aquesta sensació, al principi era com si el Sánchez fes catenaccio, és a dir, es defensava la seva obra de govern, i l'altre era l'atacant, no? I ara tinc la sensació de que els papers s'estan repartint d'una altra manera. Jo crec que sí, que mira que qualsevol debat, i tu ho saps, qualsevol debat sempre intentes no oblidar al mismo tiempo, no? Doncs aquest és justament tot el contrari. Crec que per al votant, per a l'indecís, m'hagi tret massa aigua clara.
I et volia preguntar també per l'horari, el fet que hagi començat a les 10 de la nit i que la previsió inicial fos això, que durés 1 hora i 40 minuts, que em sembla que durarà una mica més perquè faltarien 8 minuts, no crec que s'acabi a l'hora que estava previst. L'horari, creus que és el millor, que potser s'hauria d'haver començat una mica abans, també?
Jo hagués començat a les 9. Jo hagués començat a les 9 de la nit. Jo crec que és l'hora en què la gent no escull la tele, avui la té davant, no? És a dir, molta gent hi ha hagut d'esperar fins al 10 que comencés.
Sí.
I que acabi a mitjanit. Jo l'hagués posat a les 9, fins i tot per raons d'audiència,
En fi, doncs veurem demà quan tinguem aquestes dades d'audiència.
Bueno, us està agradant a vosaltres o no?
Però nosaltres som uns friquis, home, i aquí a nosaltres ens agrada tot. Però, bueno,
sí, jo soc molt friqui també, però jo penso amb el ciutadà normal, no amb els
friquis. No som nosaltres normals.
A mi hi ha coses que m'agraden del que han dit i coses que no, però m'agrada la intensitat, jo reconec que m'agrada.
Però jo crec que hem tingut també uns primers tres quarts d'hora amb una intensitat d'una manera i que ara...
Sí, ja,
la, la cosa... confrontació ha arribat a un punt, ara que és el no que deia l'Olga al principi, que és que fins i tot costava d'entendre, oi?
I, Olga? Perdona, Olga, a propòsit del fact-checking, mira, el País està fent un fact-checking de diverses coses, i per exemple Sánchez també ha fet alguna cosa que no està malament, ha dit la inflació espanyola, quan va començar la guerra d'Ucrània, era del 2% i era, en aquell moment era el menys 0,4%, o sigui, diu fals clarament.
Sí,
o sigui...
però el el diario.es, perquè jo també ho vaig buscant, perquè amb les dades que dic, aviam si és veritat, el diario deia del PIB que el Feijóo s'ha oblidat de que Alemanya ara està pitjor que Espanya. Vull dir, sí, tothom va dient la seva, però jo demà necessito, en sèrio, un programa de fact-checking d'algunes coses.
Segur que el tindrem, Olga, segur que hi ha moltíssima gent ara, moltíssims companys que estan destinats exclusivament a fer aquesta tasca per comprovar que totes les afirmacions doncs siguin falses o siguin certes. En fi, Olga, gràcies per atendre'ns. Segur que això es veu millor des de casa que havent de fer de moderadora d'un debat com aquest, tot i que s'entengués millor.
Però aquí parla un per un. No?
Exacte.
S'entenen.
Gràcies, Olga, una abraçada. Que vagi molt bé.
Bona nit.
Bona nit. Jordi i Arnau, no sé si ens hem perdut alguna cosa interessant en aquests minuts.
Mira, ha repetit una cosa que sí que ha anat dient a Feijóo, en aquest cas, que ha anat dient als últims mítings, que és que ell no nomenarà cap ministre que estigui en contra de la OTAN i ni en contra de la Unió Europea. Aquí, home, hi ha un discurs antieuropeista dins de Vox que exclouria a més d'una persona. Però aquesta seria la idea que he anat repetint, insisteixo, en els últims mítings.
Eulàlia, volies dir alguna cosa més?
Sí, jo estava repassant una mica què estaven dient les persones absents d'aquest d'aquest debat, o sigui, què estava dient Esquerra, què estava dient Bildu, què estava dient Yolanda Díaz, què estava dient Pablo Iglesias, no? Míriam Nogueras i Puigdemont no han dit absolutament res sobre el debat. No
l'estan
no estan comentant, no l'estan o no l'estan veient, no estan fent veure que no el veuen, en qualsevol cas això també és, no? És una cosa. Després, Rufián ha fet un parell de bromes vinculades a que troba a faltar Zapatero i després que per això doncs podrien haver convidat a Bildu i a Esquerra, ja que estan parlant tota l'estona d'ells. Pablo Iglesias també no està veient el debat, també ens ho hem de creure. I Yolanda Díaz ha tuitejat altre cop a aquell vídeo que per desgràcia crec que tenia força raó, que el debat seran dos homes, no? Enviándose o haciéndose zasques, no? Que una mica realment potser Yolanda Díaz tenia raó, per tant el que ha fet fa una estona és precisament retuitejar a aquest vídeo en què ella feia aquest vaticini sobre com aniria el debat, no? Per tant, crec que també és interessant veure els partits. Recordeu aquell debat, aquell últim cara a cara, si no vaig malament, que per exemple Esquerra va decidir que miraven el debat i retransmetien els comentaris sobre el debat, no? Malgrat ells no estaven convocats. En aquest cas, aquest any ningú ha fet aquest tipus de, no? De, bueno, d'alternativa al bipartidisme que al final planteja aquest cara a cara.
El sentim de nou un moment, Rafa, després et dono la paraula.
La centralitat. Y que la Unión Europea está muy preocupado con los pactos con
los
partidos de izquierda y de derecha en los extremos.
Ahora
es decir, por su
digo.
Gobierno.
Estaba yo.
Por su
estaba
gobierno.
Yo,
pero... No se preocupe. Pero si lo que ha dicho la señora von der Leyen no se lo ha dicho usted solo, lo ha dicho a todos los españoles. Por tanto, está preocupada la señora von der Leyen, traduciéndolo, porque usted gobierne con el extremismo.
No es cierto,
y que usted sea el único primer ministro de la Unión Europea que gobierna con partidos independentistas.
No es cierto,
¿usted se imagina al señor Macron gobernando con un partido independentista?
Es el mismo argumento de Casado.
No es el mismo argumento.
El mismo argumento del señor Casado.
Es la realidad de los hechos, señor.
Que yo no estoy gobernando con ellos, señor.
Usted no está gobernando con ellos. Usted está coincidiendo en las votaciones.
No, yo no estoy gobernando con ellos. Yo gobierno con
usted
el partido de
Usted coincide en las
Díaz.
Votaciones. No gobierna
yo con
ellos.
El partido de Yolanda
usted
Díaz.
No miente. Usted gobierna cambia
con el partido
de opinión.
De
pues mire, si habla usted con la señora Yolanda Díaz, que parece ser que gobierna con ella, eso sí lo aceptará, ¿no?
Del referèndum, Arnau, Jordi, crec que s'ha esmentat en algun moment, però no hi han entrat a fons en cap cas,
En cap cas hi han entrat, no.
De passada i per retreure's alguna cosa l'una a l'altra.
Dijo hoy mismo que hay que hacer un referéndum en Cataluña.
Mira,
s'escoltem.
Ho sabies, Anna, això,
No sé si la señora Yolanda Díaz le puede responder a usted, pero lo cierto y verdad es que usted no puede cesar a ningún miembro del gobierno de Podemos y prueba de ello es que no los ha cesado. Usted ha cesado a todos sus colaboradores más directos. Usted se ha cesado a cantidad de ministros socialistas. ministros socialistas que hicieron con usted la campaña de las primarias y les cesó de forma contundente. Usted lleva 5 ministros de Sanidad en 5 años. No ha cesado a nadie de Podemos. ¿Sabe por qué? Porque usted no es un presidente libre. Porque usted no puede nombrar. No, usted no puede nombrar. No, mire, usted no es un presidente libre desde cuando usted no me cuenta qué pasa con Marruecos.
No como usted.
No, y usted no colabora con la justicia para saber exactamente qué es lo que le han robado a nuestro presidente del gobierno en el móvil. Usted no es un presidente libre. Pero le vuelvo a reiterar.
Yo soy un presidente libre, limpio y autónomo.
Sin duda que sí.
Señores candidatos, les está hablando el moderador. Gracias, muy amables. Nos quedan 2 minutos para cerrar este debate.
52-51.
Están más o menos empatados. Tiene 1 minuto el señor Sánchez y tiene que cerrar este bloque porque así se estableció por sorteo el señor Feijóo. De manera, tiene la palabra el señor Sánchez.
Telegráficamente, en Marruecos tenemos la misma posición que los principales aliados europeos, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y dentro de Naciones Unidas. En segundo lugar, sobre la rueda de prensa y la declaración de la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, sobre los extremos y los gobiernos extremistas. Señor Feijóo, ¿sabe con qué partido político, qué grupo parlamentario no se reúne la señora von der Leyen en el Parlamento Europeo? ¿Lo sabe? Se reúne con el partido de Yolanda Díaz, se reúne con el Partido Popular, se reúne con el Partido Liberal, se reúne con el Partido Socialista y ¿sabe con quién no se reúne? Con el partido de su socio, Abascal. Esta es la realidad, señor Feijóo. Y le digo, y le repito, y no insinúo, sino que afirmo, yo soy un gobierno, perdón, soy un presidente limpio, autónomo y libre. Y por eso, señor Feijóo, pues he aprobado impuestos a las grandes energéticas, a las grandes entidades financieras y a las grandes fortunas. Impuestos que ustedes, su partido, han recurrido ante el Tribunal Constitucional y que además usted anuncia con derogar en cuanto llegue al gobierno. Y permítame que le diga, señor Feijóo, usted ha dicho que ha cumplido todos y cada uno de sus días como dirigente político la Constitución. Yo niego la mayor. Usted lleva secuestrando durante 5 años, usted y su partido, el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes
tornem de nou a aquest argument, segona vegada, si no m'equivoco, que el fa servir Pedro Sánchez. Més, mira, alguna barca ens hem perdut.
¿Casos de corrupción o para controlar el Poder Judicial? Yo soy libre, autónomo y, por supuesto, limpio.
Cierra este debate, esta parte del debate, que ya es la última, antes de que pasemos al llamado Minuto de Oro, el señor Feijóo, adelante.
Usted tiene un caos en la justicia.
Doncs encara es compliran força els temps, perquè estava previst que s'acabés el 40.
5 minuts més tard,
sí,
havia d'acabar ara
mateix. Sí, sí.
Incluido jueces, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, señor Feijóo.
Usted tiene 6.000 millones de euros, tome nota, 6.000 millones de euros bloqueados en los juzgados. Usted pasará también a la historia por tener pésimos ministros de justicia. Años, eso sí, uno de ellos, que era el mejor, usted le nombra magistrado del Tribunal Constitucional. 5 años. Que era lo que pretendía, manejar el Constitucional, manejar el Consejo General del Poder Judicial. Usted sabe que me mintió cuando me dijo que no iba a tocar el delito de sedición.
Usted mintió.
Y al final vimos que usted nos estaba mintiendo. Pero da igual. Mire, señor Sánchez, ¿sabe una cosa? No se puede poner impuestos para que nos lo recurran y después tengamos que devolverlo. Y o sea, si gano a las elecciones me temo que voy a tener que devolver los impuestos que usted ha impuesto. No, yo los voy a poner de forma correcta.
Ya.
Nunca voy a grabar la facturación, sino los beneficios. Es un principio básico de derecho tributario. Mire, señor Sánchez, yo quiero hacer, y lo firmé, un plan de claridad institucional para la independencia judicial. ¿Sabe por qué? Porque el Consejo General lo van a elegir los jueces y no usted ni yo, los jueces.
El Consejo General del
Mire,
judicial.
Señor,
incumpliendo la Constitución,
quiero hacer un nuevo pacto de financiación autonómica, pero no para hacer lo que me digan los independentistas, sino para financiar los servicios públicos. Usted no ha hecho ninguno.
Pero perdone,
señor Sánchez,
este gobierno
hacer un
ha sido
gran
el gobierno
del agua.
Tenemos que
no voy a perseguir a los agricultores,
señor Feijóo,
de las fresas
doncs
y de los
sembla que està ja a punt de tancar aquest bloc, quart bloc ja per acabar, que tancava Feijóo, que ara es passa uns segons, 15 segons, respecte al temps que ha parlat Pedro Sánchez. Farem una última publicitat i, com dèiem, abans quan tornem ja serà aquest minut de glòria final de cadascun dels candidats. Fem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. A l'estiu hi ha dues coses que no poden faltar. La cançó enganxosa que sona tots els dies i a totes hores i la teva nova Honda SH125. No passis un altre estiu sense. Aquest mes, en comprar la teva SH125 i contractar Honda Plus, et regalem l'assegurança a tercers del primer any. Informa't de les condicions a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona. A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Intel·ligència artificial, qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona, ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
RAC 1, tots som 1. No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Em cremo! Té...
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi? Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a opel.es.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Carles, posa't crema, que et cremaràs.
No et pots banyar encara, em sents?
Aquesta nit sortim, oi?
Demà no ens hem de llevar d'hora, ok?
Anem cap a l'ombra, vinga.
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën amb condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën pures.
3:15 de la nit, un debat, un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que s'està a punt d'acabar. I ara, com dèiem, queda aquest últim minut que podran expressar-se, doncs, lliurement cadascun dels dos candidats. Ara estan fent els moderadors aquesta presentació. Com dèiem, es passem 5 minuts de l'hora prevista, però ja arriba, com dèiem, aquesta part final. Ara escoltarem aquests dos minuts i després farem les valoracions finals. Escoltem Pedro Sánchez.
Le ha dicho que debe votar al Partido Popular para acabar con ETA. Debe saber que no va a acabar con ETA. Que ETA acabó en el año 2011. Pero en cambio, sí puede acabar con las subidas del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. Puede acabar con una reforma laboral que está creando mucho empleo y de mayor calidad. Puede acabar con políticas de igualdad de género, puede acabar con políticas que protegen a los colectivos LGTBI. Puede acabar también con leyes tan importantes como la ley de eutanasia o de muerte digna. Puede acabar con una política económica que está creando riqueza y creando empleo. Puede acabar con una España moderna, europea, que está siendo admirada en el conjunto del mundo. El 23 de julio no nos estamos jugando la alternancia, como ha ocurrido en otras elecciones. Nos estamos jugando por primera vez si España continúa avanzando como ha hecho durante estos últimos 40 años o nos mete el señor Abascal y el señor Feijóo en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos. Por eso le pido que vote con confianza. Le pido que vote con esperanza y que vote al Partido Socialista.
En el sorteo se estableció que este
últim... S'han passat, com ara dèiem, màxim 2 segons, Pedro Sánchez, evidentment. Escoltem a Feijóo ara.
Gracias a todos ustedes por seguir este debate con interés. Mi mensaje es muy sencillo. Quiero ser presidente del gobierno de España, pero no quiero serlo de cualquier forma. La mejor forma, en mi opinión, es que ustedes voten masivamente el próximo 23 de julio. Que voten directamente para acabar con los bloqueos y los bloques que en este momento están atenazando a la política española. Una mayoría fuerte, sin necesidad de contar con los extremos, es fundamental para avanzar. Los extremos saben bloquear, pero no saben gobernar ni saben gestionar. Seré un presidente de fiar. Le puedo asegurar que no le voy a mentir a los españoles. Y también le puedo asegurar que voy a escuchar los problemas de los españoles. Voy a cumplir mi programa, sí. Voy a cumplir con mi deber, sí. Voy a cumplir con mi compromiso, sí. Voy a cumplir con mis principios, sí. Obtuve 4 mayorías absolutas en Galicia. Le puedo asegurar que a estas alturas solo pretendo ser un político útil, que se ocupe de sus problemas, de sus dificultades y también de sus ilusiones. Quiero ser el presidente del Gobierno de España. Si ustedes acuden a votar mayoritariamente, habrá un cambio político en España.
Gracias, Feijóo,
s'ha equivocat de càmera, no ha mirat la càmera.
És el que estàvem comentant tota l'estona, que semblava que no mirava exactament la càmera, oi?
S'ha equivocat de càmera. Tenia un altre al costat i no ha anat a buscar el pilot vermell que solen tenir aquest tipus de càmeres de platós de directe.
S'ha equivocat o no sabia mirar-la, Jordi, tu creus? Perquè semblava que mirava, però no directament, no?
Semblava que el mirés amb ell. O sigui, el tiro de càmera que tenia era el tiro de càmera quan estava debatent amb Pedro Sánchez, però no és la càmera que l'enfoca ell cara a cara.
I això que abans, i ho hem vist aquí en directe, ho hem explicat, li han explicat aquell regidor que hem vist que li comentava que aquesta és la teva càmera.
Ostres, quin error, no? Déu-n'hi-do.
S'aixequen tots dos i és Feijóo qui va saludar a Pedro Sánchez, no al revés.
Sí, ha sigut més ràpid Feijóo aixecant-se, que ha enganxat a Pedro Sánchez aixecant-se de la cadira.
I Pedro Sánchez que ha agafat les seves coses, no? Per marxar, mentre que Feijóo s'havia deixat els papers sobre la taula. Arnau?
T'estan saludant amb els presentadors.
Sí, sí, estan bé.
I entra en aquests moments els equips de tots dos, sencers. El plató. No ens donen so, suposo, del que està passant en aquests moments.
A veure si podem escoltar el que està... Perquè només es pot veure a la Sexta, això, sí. Ara mateix. A Antena 3 han anat directament a publicitat. No sé si podem tenir...
A la Sexta hi ha Ferreres, qui està comentant la jugada, també com estem fent nosaltres, està parlant sobre aquestes imatges. Veiem a Sánchez parlant amb els seus assessors, Rialler, en una altra banda, Alberto Núñez Feijóo. Mira, sentim el so de fons Ferreres, no?
Sí, sí, és Ferreres qui sentim, no se sent el so del debat. En fi...
Ara, perdona, sí. Ara això és una batalla a veure qui està més rialler, no? Si la banda del PSOE o la banda del PP.
Totalment estudiat, això també,
cert,
no?
Fons del PSOE, literal, el candidato Feijóo aterriza en el debate sin proyecto de país, Sánchez gana el debate, marca el paso de la campanya. Això és el que està dient en aquests moments el PSOE i el que està difonent com a argumentari a tots els seus militants.
I el PP de moment no hi ha...
Ho tenien escrit ja fa una estona, no? Això?
No hi ha més reacció d'aquestes que hem anat explicant durant el debat i aquests retrets contra Sánchez per interrompre el seu candidat.
Realment aquest és un moment molt difícil pels assessors, no? Jo que he estat en aquesta posició perquè és veritat que tampoc pots dir lo malament que ho ha fet i per tant entres dient tot superbé, encara que creguis que ha sigut un absolut desastre, no? Per tant és un moment crític i més en aquest cas que les càmeres estan presents,
mira,
no? Per tant,
a mi m'acomiadaria
ràpid. Tenim la reacció del PP, que evidentment també dona per guanyador el seu candidat, el candidat del PP,
Alberto Núñez
Feijóo. De fet, el que diuen des de Gènova és que Feijóo serà un president fort davant d'un altre que, literalment, que ha entregat tot el que van demanar aquells que han negociat per debilitar a Espanya.
Arnau, Jordi, podeu fer-nos cadascú una mica de resum breu de com creieu que ha anat per un i per l'altre aquest cara a cara?
A veure, abans deia que això no anava del Senat i fa la sensació que Pedro Sánchez ha menystingut Alberto Núñez Feijóo i que Feijóo, coneixent-lo una mica, ha sabut portar el ritme d'aquest debat. Pedro Sánchez no sol estar tan nerviós. Pedro Sánchez és una persona bastant més pausada i una persona que escolta. L'excepció és segurament l'entrevista amb l'Anna Rosa Quintana de l'altre dia, perquè també hi va haver un pim-pam-pum que es pot assemblar al que ha passat aquesta nit en aquest debat.
Va ser un primer cara a cara, no?, de Pedro Sánchez.
Però en tot cas, aquest Sánchez nerviós, aquest Sánchez que interrompia constantment a Feijóo i Feijóo no ho feia tant amb ell, és un Sánchez que nosaltres no coneixem. Insisteixo, està pagant que no se sotmet a entrevistes tenses.
Arnau.
Pel que fa a Feijóo, jo diria que ha començat molt tranquil, que ha intentat jugar aquell paper de l'home moderat, de la persona que ve amb propostes, però sí que finalment ha acabat entrant al fang, no sé si és que ha entrat ell o l'ha estirat Pedro Sánchez, i més enllà d'aquelles dades, el primer bloc, dades econòmiques, que jo diria que és un empat a zero perquè tothom ha escombrat cap a casa, home, n'hi ha hagut massa més. S'ha vist en el bloc de les polítiques socials, quan ha entret el tema de violència masclista, jo crec que aquí Feijóo ha quedat molt retratat perquè... ràpidament ja ha anat per la llei del només sí és sí sense cap proposta per combatre la violència masclista, la violència de gènere. Per Feijóo jo diria, extrauria així ràpidament dos grans titulars. El primer, que Abascal, o com a mínim això s'ha compromès Feijó, Abascal no estarà en el seu govern, i l'altra, aquesta proposta de governabilitat que li ha ofert a Sánchez ja altres vegades, però que avui li ha portat per escrit i li ha demanat que firmés allà mateix Pedro Sánchez.
Gràcies a Arnau. Tenim també aquí a l'estudi el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Hola, bona nit.
Per fer una mica de repàs de què diu la premsa sobre aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, quina lectura fan hores d'ara els diaris en la seva edició digital?
Doncs mira, comencem per la premsa catalana. La Vanguardia titula el cara a cara més crispat. Feijóo ataca amb la llei del només sí és sí i Sánchez amb els pactes vergonyosos, diu PP Vox. El periòdico diu Sánchez i Feijóo s'enganxen en un aspre cara a cara. El diari Ara obre l'edició digital dient Feijóo ofereix l'abstenció del PP si el PSOE guanya i demana a Sánchez un acord recíproc. El Nació Digital aposta per una frase de Feijóo durant el debat, ha dit parlaré amb el PSOE i si no volen amb Vox. El Nacional titula amb Sánchez tensa el cara a cara amb Feijóo pels pactes amb Vox i afegeix la frase és claudicar davant del masclisme.
Això és el que diu la premsa catalana i els diaris de base estatal, amb edició a Madrid, que és el que diuen.
Doncs el País diu Feijóo acusa Sánchez de pactar con el brazo político de ETA i el presidente le recuerda que gobiernan con negacionistas y machistas de Vox. El Mundo va amb el xoc pels pactes i una pregunta que Feijóo ha formulat a Sánchez: ¿por qué no debate conmigo y deja Abascal fuera del debate? La Razón també escull titular amb una frase literal de Feijóo: de pactos usted no puede dar ninguna lección. L'ABC aposta per Sánchez i Feijóo se atacan por Bildu y Vox mientras el Popular pide que gobierne quien gane. El Confidencial obre l'edició amb los candidatos se arrojan sus pactos con Vox y Bildu y Feijóo pide que gobierne el más votado.
Declaraciones de Pedro Sánchez ahora a la Sexta.
La escuchamos en directo.
¿Usted ha estado cómodo con el tono que hemos visto?
El debate tiene que ser intenso, con buenas formas, pero hay que decir las cosas que uno piensa, uno cree y en las que tiene convicción. Y esto es al final lo que he hecho, ¿no? Y creo que además sería importante que tuviéramos mucho más debates, que hubiera una tónica habitual en las campañas electorales de que hubiera más debates, a dos, a cuatro. Pero en fin, nosotros hemos planteado propuestas, hemos también explicado a los ciudadanos lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años y yo la verdad es que salgo contento.
¿Cree, por tanto, que el debate ha sido útil, sobre todo para los indecisos? ¿Cree que esos votantes indecisos han podido clarificar hoy su voto?
Eso les corresponde a ellos. Yo lo que se ha visto es un partido, en el caso de mi candidatura, que lo que propone es avanzar. Y enfrente, bueno, pues hemos tenido a un líder, en este caso de la oposición, que tampoco ha sabido aclarar muy bien hasta dónde va a llegar en esos pactos con Abascal, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estamos en eso, ¿no? Si avanzamos o retrocedemos, en definitiva, si hacemos a España, pues progresar cuatro años más y consolidar muchas de las reformas que hemos puesto en marcha durante estos últimos cuatro años. Pero en todo caso, son los electores, son los ciudadanos, es su momento el 23 de julio y yo solamente puedo estar agradecido a aquellos, bueno, pues que han escuchado nuestros argumentos.
¿Qué destaca del papel de su contrario, de Núñez Feijóo? ¿Cómo valora el papel que ha protagonizado el líder del Partido Popular?
Bueno, eso no me corresponde a mí. Ahí están ya los analistas. Seguro que Antonio y la mesa que tiene de tertulianos y analistas lo harán. Yo lo que he tratado, por mi parte, es pues de defender con convicción mis argumentos, las propuestas que tengo que ofrecer a los españoles y sobre todo hacerles ver que es muy importante este proceso electoral, que nos estamos jugando mucho. Y no nos jugamos nosotros como partidos políticos, nos jugamos mucho el conjunto de la sociedad en este contexto tan difícil internacional que vivimos, de si queremos seguir progresando, queremos formar parte de ese club de países europeos que de verdad está en los debates globales, como es el cambio climático, como es la educación, como es la digitalización, o estamos, bueno, pues con otros países, con otros gobiernos, que evidentemente no estan
en esos rondes. Bé, doncs aquestes declaracions de Pedro Sánchez i amb aquesta música de fons també de la Sexta, suposem que ara parlarà a Feijóo també. Teresa, sí que veiem, el Rafa ho deia, no?, també una certa seguretat de Pedro Sánchez, satisfacció de Pedro Sánchez en aquestes declaracions, no?
Sí, s'ha notat molt quan han acabat i la rialla, l'optimisme que desprenia era ben bé també de cara a la gent que ho estava mirant, però es notava aquesta satisfacció. Pedro Sánchez és un candidat actor, ho té molt clar, i a més, tenint en compte que després tot això es trasllada a les xarxes socials en fragments molt petits d'aquestes intervencions, ell juga molt bé aquesta carta de la naturalitat, de la la part més emocional i dona molta més varietat d'escenes que no pas Feijó. És molt més televisiu en aquest sentit. I Feijó juga una altra carta, que és la de la responsabilitat, la serietat, que no està per bromes, també, i amb una paraula pròpia d'ell mateix, que diu en el minut final, diu «Soy un presidente o seré un presidente de fiar», no? I per tant aquesta imatge és molt coherent amb aquest missatge que ell mateix dona.
La Teresa Baró, que és experta en comunicació no verbal, imatge i protocol, i que també ens ha acompanyat en aquest seguiment en directe del cara a cara. Teresa, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Us demano a tots, fem una ronda molt i molt ràpida, cadascú de resum de què us ha semblat aquest cara a cara. Dolors.
Una, que continuem necessitant una certa formació en què vol dir governs de coalició i en què vol dir suports electorals per tots, no? però clarament. I l'altra, que quan tota una legislatura és crispada, quan tota una legislatura és de, no, per part en aquest cas de l'oposició, d'il·legitimitzar el govern, no? I després és poc creïble oferir, no, una mà estesa com ha intentat fer Feijó, i que per tant, si durant tota una legislatura mates el diàleg, és molt difícil després arribar a un únic cara a cara on el que pretens és que hi hagi un debat, un diàleg, una discussió de propostes. El que hi ha és crispació, i el que hem vist.
Rafa. Mm-hmm.
Sí, jo crec que els dos han aprofitat més o menys bé les seves oportunitats. Crec que el president del govern ha anat per l'efecte remuntada, se l'ha vist molt segur, se l'ha vist a l'atac, perquè és el que havia de fer. Ell necessita recuperar un vot que de moments li ha marxat. Ha posat el cas de les polítiques. Recordem que les enquestes diuen que les seves polítiques són molt ben acceptades, o que la majoria de les seves polítiques estan des del punt de vista econòmic i social, i per tant ho ha posat, i ha posat el perill que Vox i el PP deroguin aquestes polítiques que estan recolzades per la majoria de la població. M'ha sorprès que el punt final de Feijó fos han acabat els blocs. Uh-huh. Ell segueix apostant, i continuo dient, amb aquest relat que sobretot els mitjans de dreta estan intentant impulsar, que s'apropa als 150, als 60 escons.
Declaraciones de Núñez Feijóo ahora mismo, también la sexta.
Un poco más, y creo que he tenido ocasión también de poder hacer mi primer debate con el presidente del gobierno de forma equilibrada. No, digo que es la primera vez que puedo hablar lo mismo que él, o al menos intentar hablar lo mismo que el señor Sánchez, y eso para mí, pues evidentemente es una oportunidad que no podía desaprovechar.
¿Cree que el debate ha sido útil para los españoles?